L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor Domènec Ramal és qui un dia més us dona la benvinguda en aquesta repassada a l'actualitat que sempre des de la particular perspectiva que ens ofereixen els serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE cada dia us donem. Temps d'informació que també avui, dimecres 26 de juny, comença tractant el seu sumari de continguts de titulars. Una actualitat que avui encetarem destacant, que ahir es va presentar l'informe anual d'economia local i regional de les Terres de l'Ebre 2012, un informe que elabora la Universitat Rovira i Virgili que constata que al nostre territori s'han notat més els efectes de la crisi que a la resta de Catalunya. Seguirem parlant de qüestions relacionades amb Santa Bàrbara. La plaça de Catalunya d'aquesta població acollirà construccions tradicionals en pedra seca en una actuació enmarcada dins el Pla d'Ocupació Montsià 2013. Parlant de consells comarcals, el del Baix Ebre lliurava a finals de la passada setmana els premis de la 8a edició del Certamen de Premis Comarcals de Recerca 2013 per als treballs de batxillerat. L'enlairament de fanalets va ser una de les novetats de la Revetlla de Sant Joan, enguany celebrada a la Cala, a l'Ametlla. Una festa que va començar amb el correfoc dels dimonis de Rasquera i de la que avui des de la Cala Ràdio en passarem balanç. Parlant de festa, també farem esment del Festival del Tebre Dansa, que enguany programarà cursos oberts a la ciutadania en general. I novament tornarem a l'Ametlla de Mar, en este cas per conèixer el guanyador de la quarta edició del Premi Nit de Poesia al Carrer, un guardó que enguany es va endur Raimon Aguiló Bartolomé, pel treball Les Hores. Acabarem parlant de qüestions esportives. El ciclista canareu Edu Prades va aconseguir el passat cap de setmana una meritòria cinquena plaça al Campionat d'Espanya de Ciclisme en Carretera, disputat el cap de setmana a Benvibre, a León. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'informació parlant de qüestions relacionades amb l'economia i les Terres de l'Ebre. La crisi econòmica a les nostres comarques ha tingut uns efectes més intensos que a la resta de Catalunya, però després d'un 2012 dolent, les empreses veuen una millora de les expectatives per enguany. Així publica l'Agència Catalana de Notícies en una informació en què destaca que, tot i admetre que els indicadors al territori han estat nefastos, l'informe anual d'economia local i regional de les Terres de l'Ebre 2012, que elabora la Universitat Rovira i Virgili, subratlla la necessitat de caminar en la línia que la recent declaració de la Reserva de la Biosfera pugui ser aprofitada pels sectors de més pes al territori, agroindústria i turisme en particular. A més, l'informe considera que cal impulsar l'activitat industrial al territori amb la fortalesa competitiva que suposarien unes millores en les infraestructures. Partint d'una economia que ja es trobava per sota de la mitjana de la resta del país, la patacada general ha afectat de manera encara més profunda la ja de per si depauperada activitat productiva de les Terres de l'Ebre. La Càtedra d'Economia Local i Regional de la Rovira i Virgili ha recollit en aquest sentit alguns dels indicadors més visibles que així ho reafirmen. La reducció dels cotitzants a la Seguretat Social va ser del 7% al nostre territori, per un 4% a Catalunya, mentre que l'atur registrat va créixer un 7,7%, per un 5,4% a Catalunya. La construcció, amb un 17% més de desocupats, ha liderat aquesta caiguda, a la qual s'ha sumat la indústria, un 10%, i els serveis, un 4%. La pèrdua de 16.824 afiliats a la Seguretat Social en els últims 5 anys, una caiguda en conjunt del 27%, prop de 10 punts per sobre de la mitjana catalana, sintetitza aquesta situació. Sense amagar aquest context, l'informe, elaborat per l'equip que encapçala el director de la càtedra, Joan Antoni Duro, veu alguns senyals per a l'optimisme a partir d'aquest 2013. Joan Antoni Duro subratlla les expectatives d'una certa millora de la situació macroeconòmica i la necessitat d'aprofitar nous elements de dinamització, com la Reserva de la Biosfera. L'escoltem.
Jo crec que en aquest sentit el més important és assenyalar les expectatives lligades amb una possible, diguem-ne, relax de la situació macroeconòmica general i lligades amb nous elements de competitivitat que poden diguem-ne, sortir aquí en relació a la dinamització turística, la dinamització agroalimentària, la millora de les infraestructures i sobretot la declaració del territori com a reserva de la biosfera, que crec que és una bona prova de si sabrem utilitzar, diguem-ne, i rendibilitzar els recursos, diguem-ne, o les avantatges que l'entorn ens posa en aquest sentit, com és el cas d'aquesta candidatura.
Duró reconeixia també el pes de l'agroindústria i el turisme en l'estructura econòmica ebrenca, però reivindica el pes també de la reindustrialització.
El sector primari i el sector turístic són amb claretat els grans nínxols de creixement que tindrem en el futur, però no podem deixar de banda les possibilitats de reindustrialitzar els territoris. És a dir, això ho venim dient, aquests dos sectors ho venim dient que seran dos dels sectors que han de tenir presència en el creixement econòmic futur. Esperem que aquest futur sigui bastant proper, però hi ha altres possibilitats. És a dir, no podem deixar escapar la possibilitat de crear una centralització industrial a l'entorn d'aquesta zona aldea Amposta Tortosa, per exemple. Amb sectors industrials que tinguin poc a veure amb el sector agroalimentari o amb el sector turístic, que poden ser el sector logístic o qualsevol tipus d'indústria, que busqui uns avantatges competitius que li pugui oferir territori i que en gran mesura dependrà de les infraestructures que tinguem. No? En aquest sentit, les infraestructures que tenim ara són molt pobres, per tant, en funció de que aquestes infraestructures millorin, les tindrem capacitat d'atracció empresarial. Per exemple, en aquest àmbit, o fins i tot en l'àmbit, diguem-ne, energètic, o en l'àmbit de potència elèctrica, doncs a la Ribera d'Ebre, etcètera. És a dir, no...
Partint d'un enfocament diferent condicionat per la participació d'alguns dels redactors en el Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre, l'informe se centra en subratllar les potencialitats i debilitats en l'estructura econòmica del territori, novament l'agroindústria i el turisme. Existeixen, segons Duro, bones expectatives de futur, noves esperances en aquests àmbits, sobretot després de la declaració com a reserva de la biosfera. Una enquesta qualitativa a 33 empreses del territori que s'ha inclòs en l'informe posaria de manifest aquesta millora de les expectatives. La diversificació econòmica, fruit de la reindustrialització que abans comentava Duro, ha de permetre fer front a problemes endèmics de l'economia ebrenca, com la baixa internacionalització, la dèbil emprenedoria o la reduïda intensitat dels seus sectors productius. Es tracta, segons Duro, d'un tema estructural més enllà de necessitats conjunturals o d'avaluacions internes en forma de rebaixes salarials.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute. L'actualitat diària... A l'informatiu Emute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. La plaça Catalunya d'aquesta població acollirà construccions tradicionals en pedra seca. L'actuació s'enmarca dins el Pla d'Ocupació Montsià 2013, un pla que permetrà la recuperació de diferents espais de pedra seca a la comarca. El pla s'ha iniciat a Freginals amb la construcció d'unes escales i la recuperació d'un marge a la zona d'aparcaments situada al costat del cementiri municipal. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El Consell Comarcal del Montsià i la Diputació de Tarragona han establert un conveni de col·laboració per a la realització del projecte Pla d'Ocupació Montsià 2013, que permetrà dur a terme diferents actuacions de recuperació d'espais de pedra en sec a la comarca. La primera de les actuacions és la que s'està duent ja a terme aquests dies a Freginals, on s'està adequant la zona annexa al cementiri municipal. Els treballs consisteixen en la construcció d'unes escales de pedra i un marge a la zona d'aparcaments. L'objectiu és deixar aquesta zona habilitada aprofitada per al seu ús mitjançant una millora harmònica amb el paisatge. Santa Bàrbara també està inclosa dintre d'aquest pla amb una actuació programada a prop de la plaça Catalunya a tocar de l'Institut. Es tracta de la creació del Parc Plaça Catalunya, amb la construcció d'un marge i altres construccions tradicionals en pedra seca. El mateix pla també contempla actuacions del mateix tipus a Godall, amb la construcció de marges a la zona de la Font de l'Arbós i a Villastret. A la Galera se rehabilitarà i es construiran els marges a la zona de la plaça de Braus i a Masdenverge es faran també marges de pedra seca per crear una zona verda a l'antic abocador del poble. Finalment es rehabilitaran diferents forns de calç a la Serra del Montsià i també la barraca de Quicolis a Freginals. El Pla d'Ocupació del Montsià 2013 forma part del Pla de Foment de l'Ocupació 2013 i té una durada de 6 mesos i ha permès la contractació de 5 treballadors, un responsable i 4 peons. Es tracta d'aturats de llarga durada que durant aquest temps rebran formació complementària per tal de millorar les seves condicions personals professionals amb l'objectiu d'afavorir la posterior inserció al mercat laboral.
Gràcies, Josep. Parlem ara de premis i per fer-ho ens hem de referir a la cerimònia d'entrega que el passat dijous organitzava el Consell Comarcal del Baix Ebre de la 8a edició dels Premis Comarcals de Recerca 2013. Andreu Bonet i Núria Tomàs van ser els guanyadors d'aquesta 8a edició dels Premis Comarcals de Recerca, el Premi Pare Romanyà al Treball Científic Tecnològic i el Premi Federico Pastor al Treball Humanístic Social Artístic, organitzats en l'edició del 2013 pel Consell Comarcal del Baix Ebre amb la col·laboració de la Caixa. A l'acte de lliurament d'aquests premis hi van assistir el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el portaveu del govern comarcal, Rubén Lallana, representants de l'obra social de la Caixa, membres del jurat, representants de l'ENS comarcal i altres representants institucionals dels ajuntaments de la comarca. Els Premis Comarcals de Recerca tenen la finalitat d'incentivar l'esperit crític dels alumnes de segon de batxillerat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, felicitava tots els participants i especialment els finalistes per la qualitat dels treballs presentats. Alhora, Soler manifestava també als participants que a partir d'ara començaran una nova etapa il·lusionant que els permetrà d'assolir nous coneixements, noves aptituds i un gran capital humà. Soler es mostrava convençut que aquest talent a mig termini retornarà a la comarca del Baix Ebre i ajudarà a que aquesta continuï amb el seu progrés social i econòmic. En la mateixa línia, el portaveu del govern comarcal, Rubén Lallana, encoratjava els alumnes a continuar treballant amb esforç i seguir amb la seva formació, atès que cada vegada més el mercat laboral demana perfils més polivalents i exigents. Per a la Llana, la celebració dels 8ens Premis Comarcals de Recerca mostra que aquest és un acte que any rere any s'està consolidant i ha esdevingut una data especial per als diferents centres de secundària de la comarca. Pel que fa als dos projectes guanyadors, el Premi Pare Romanyà al Treball Científic Tecnològic d'Andreu Bonet, de l'Institut de Deltebre, tracta d'un treball sobre la física de l'escalada esportiva. En aquest s'analitzen i es detallen les forces que actuen sobre els elements o els materials d'assegurament de l'escalada esportiva. Per la seva banda, la guanyadora del Premi Federico Pastor al Treball Humanístic o Social Artístic, Núria Tomàs, de l'Institut de Deltebre, ha realitzat l'estudi Terra de Fang, Terra de Sal. En aquest es dona a conèixer la importància de les salines per al Delta de l'Ebre i al mateix temps s'analitza el procés d'elaboració, extracció i comercialització de la sal. A part dels dos projectes guanyadors, els quatre finalistes que han optat al reconeixement han estat Andrea Morelló, amb la immersió lingüística a Catalunya, del Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa, Maria Fontanet, del treball Panxample Més que un mite, de l'Institut de Deltebre, Clàudia Morelló, amb camins traçats damunt del riu, també del Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa, i Aïda Ibrahim, de l'Institut de Deltebre, pel treball de l'àtom al pigment.
Aquest estiu anirem a la platja.
I a la piscina.
I al casal d'estiu.
I abans de marxar recollirem aliments i omplirem amagatzem d'una identitat benèfica.
Participa a la campanya La fam no fa vacances.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'informatiu Ponte.
Parlem ara de qüestions festives. L'enlairament de fanalets va ser la novetat d'enguany de la Revetlla de Sant Joan a la Cala, una festa que va començar amb el correfoc dels dimonis de Rasquera i després l'encesa de la foguerada i l'enlairament d'un centenar de fanalets voladors van marcar la celebració, vora la mar a la platja de l'Alguer. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Tot i el vent, satisfacció des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per com va anar la celebració de la Revetlla de Sant Joan. La platja de l'Alguer va ser el centre neuràlgic de la celebració a la Cala. I és que sota una gran assistència de públic, la Revetlla va comptar amb el correfoc dels dimonis de Rasquera i una gran foguera. De fet, un any més la flama va arribar per mar i enguany sota una lluna de postal. I a continuació va tenir lloc l'enlairament de 100 fanalets voladors, un acte que s'incorporà com a novetat enguany. Tot i que, amb dificultat a causa de les ratxes de vent, aquesta iniciativa va tenir molt bona rebuda entre els assistents. Finalment, com és habitual, vora la mitjanit va tenir lloc el Ball de la Revetlla al Club Nàutic amb l'orquestra Costa Este. Escoltem la valoració de la regidora de festes, Eva de l'Amo.
Pues sí, bé, la nit va anar molt bé perquè va haver moltíssima gent, potser jo diria que més que l'any passat. El que passa és que vam tindre el problema del vent, que va ser un dia molt atípic perquè no estem acostumbrats a aquesta ventada per Sant Joan. I clar, això va dificultar que els fanalets, que era una prova que volíem portar endavant aquest any, pues, poguessin enlairar-se com, de la manera com teníem esperada. Esperem l'any que ve que ens acompanyi el temps que estem acostumats i tornaríem a provar l'experiència dels fanalets, a veure si finalment mos acaba agradant del tot. La valoració global molt bé, molt bona, i la gent molt, molt bona l'assistència.
D'altra banda, la matinada de la Revetlla, segons la policia local, es van detectar diversos incidents. A les 10 de la nit hi va haver un primer incendi a la urbanització Marina Sant Jordi. Agents de la policia local, acompanyats dels Mossos d'Esquadra, van desallotjar alguns habitatges per por que els afectés el foc. Després d'uns 40 minuts, els bombers van poder sufocar l'incendi que va afectar sobre una hectàrea de matoll i pinar. Segons les informacions de la policia local, els indicis porten a fer pensar que no ha estat un incendi provocat. Posteriorment, cap a les 11:30 de la nit, es va detectar un segon incendi, en aquest cas de reduïdes dimensions i situat vora el càmping Ametlla Village Platja. L'incendi el van apagar una colla de veïns i, amb posterioritat, els bombers van acabar de remullar la zona. D'altra banda, hi va haver tot un seguit d'incidents sense importància significativa. Entre ells, vora la 1:30 de la matinada, davant dels edificis de l'Hort de la Carolina, van haver un incendi als contenidors soterrats que fou extingit posteriorment pels bombers.
Gràcies, Olga. No deixem de parlar de qüestions festives, tot i que en este cas ens referim-nos al Festival del Tebre Dansa, que enguany programa cursos obert a la ciutadania en general. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
De l'1 al 14 de juliol tindrà lloc el Festival del Tebre Dansa, un esdeveniment dirigit pel ballarí coreògraf Robert Olivan, que es va crear el 2004 i que torna a incloure actuacions de circ, dansa i música diàries. I de nou, amb la voluntat d'apropar el del Tebre Dansa encara més a la ciutadania, s'han tornat a programar diferents cursos de dansa oberts i totalment gratuïts que seran impartits per professors i professores de renom internacional. Enguany hi haurà iniciació a la dansa contemporània, zumba, hula hop o dansa en família, tal i com explica el mateix director del Tebre Dansa, Robert Olivan.
Enguany el que estem treballant moltíssim, així en tot l'equip, tindrem algo bastant típic, en el sentit que els cursos continuen sent el mateix, vindran 150 persones d'entre 30 i 40 nacionalitats diferents. Ara estem en el procés d'inscripció de la gent. Aquesta gent està molt entusiasmada perquè han vist aquest documental que ens va fer el nostre Albert Vidal, La ciutat efímera. Aquest documental ha tingut la força que a través del Facebook i les redes socials pues, bueno, ha arribat a molts llocs on molta gent no coneixia el festival. Llavors, a part d'això, el que estem reforçant és la idea del festival, dels espectacles. I el que tindrem de nou esta vegada és que no només grans noms vindran a actuar com és David Zambrano o els eslovacs, gent que ja coneixem, que ja són una mica família del Tebre, sinó gent nova, estudiants amb molt de talent que acaben de sortir en escoles importants, com per exemple l'Escola Nacional de Circ de París. Recordeu, com sempre, que hi ha diàriament hi haurà espectacles gratuïts per a tothom, hi ha cursos d'iniciació a la dansa, hi ha una cosa novedosa d'estany també que farem, cursos d'iniciació al hula hop. I com sempre, bueno, farem una sessió, un parell de sessions de dansa en família i també una mica de zumba. Zumba ne farem per a nivell d'iniciació i nivell avançat.
Recordeu que els cursos i les actuacions són totalment gratuïtes. Per inscripcions i més informació us podeu adreçar a l'àrea de cultura de Deltebre, telèfon 977 48 93 09 o bé visitar la pàgina web Deltebre Dansa.
Donades les circumstàncies econòmiques actuals, des de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Aldea considerem necessàries i adequades engegar totes i cadascuna d'aquelles accions que permetin incentivar l'activitat econòmica al nostre municipi. Per això l'Ajuntament de l'Aldea organitza la primera jornada de promoció econòmica. Aquesta jornada s'emmarca dins les accions del programa Estratègia l'Aldea 21. Estarà composada per diverses ponències i serà inaugurada pel secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Torres i Grau. Intervindran el senyor Mariano Hernández, llicenciat en Dret i doctorat en Dret Patrimonial. El senyor Alfredo Curto i Josep Gràcia, empresaris del nostre municipi. El senyor Francesc Rosa, auditor de comptes. El senyor Josep Aragonès, coordinador tècnic de la candidatura Ebre Biosfera. El senyor Daniel Andreu Falcó, alcalde president. I la cloenda anirà a càrrec del senyor Juan Antonio Duro, catedràtic d'Economia del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Us esperem al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea, dissabte 29 de juny a les 10 del matí. Estratègia l'Aldea 21, primera jornada de promoció econòmica. Dissabte 29 de juny. Us esperem a tots.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació esportiva, novament hem de tornar a l'Ametlla de Mar. Hem de fer-ho per parlar de Raimon Aguiló Bartolomé. Aquest va ser el guanyador de la quarta edició del Premi Nit de Poesia al Carrer. Aguiló va guanyar amb l'obra titulada Les Hores, una obra que ha estat premiada amb 400 euros i que es publicarà al Facebook de la Cala Cultura. Des de la Cala Ràdio és novament Olga Tomàs qui en aquesta segona crònica d'avui ens parla d'aquest premi.
El quart Premi Nit de Poesia al Carrer impulsat per la Cala Cultura aquest dissabte 22 de juny va celebrar el lliurament del guardó a la plaça Joan Miró. Després d'una deliberació difícil, els membres de la Cala Cultura van escollir el treball poètic de Raimon Aguiló com a guanyador, un treball titulat Les Hores. I és que enguany han participat una trentena de treballs d'un alt nivell, segons els organitzadors. Escoltem Ramon González des de la Cala Cultura.
Enguany ha sigut, te puc garantir que ha sigut l'any que ha sigut més difícil decidir quina ha sigut l'obra guanyadora, perquè el jurat se va trobar al final en 6 obres damunt de la taula i qualsevol de les 6 era perfecta per a tindre el nostre premi. Però, bueno, s'ha de decidir entre una i el guanyador va ser el senyor Raimon Aguiló en una col·lecció de poemes que es diuen Les Hores i és una obra rodona, per definir-la d'una manera. És d'una mètrica impecable i és molt bonica i molt bona de llegir. En poc temps la publicarem al Facebook de Cala Cultura.
Aguiló va ser premiat amb 400 euros i, tal com comentava González, l'obra es publicarà en breu al Facebook de la Cala Cultura. D'altra banda, enguany es va incorporar a la categoria del Premi Local. Així, els treballs de Roser Llanes i Maria Brull, que van rebre la menció d'honor, també es penjaran al Facebook de l'entitat. L'acte va ser acompanyat d'un recital de vora una hora de poemes de diferents autors, on es va fusionar la poesia i el teatre. Els protagonistes van ser Marc Lavaguera, Roser Peña, Adriana Gutiérrez, Elisabet Gazeni, Joan Borràs, Júlia Curto, Pili Cugat, Sant Figueres i Can d'Espuny.
Diumenge 30 de juny arriba l'oportunitat que estaves esperant. A l'Aldea arriba el primer taller de percussió brasilera amb Rafa Navarro. Les places són limitades a partir de 16 anys. Diumenge 30 de juny. Pel matí per a tarda podràs gaudir al 100% dels millors ritmes i podràs aprendre noves tècniques. Tot això amb Rafa Navarro. Més info i inscripcions al telèfon 616 043 292. 616 043 292. A partir de les 8 de la tarda o bé adreçar un correu electrònic a diablesdaldaia@gmail.com. El preu d'inscripció del taller és de 10 euros. Diumenge 30 de juny, pel matí per la tarda, primer taller de percussió brasilera a l'Aldea. Organitza Regidoria de Cultura, Ajuntament de l'Aldea, amb el suport dels Diables d'Aldaia. Taller de percussió amb Rafa Navarro. No deixes passar esta oportunitat. Recorda que les places són limitades i el preu d'inscripció del taller és de 10 euros.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui també qüestions de caràcter esportiu. Per fer-ho hem d'anar cap al Canà. Un jove ciclista canareu, Edu Prades, va conquerir el passat cap de setmana la cinquena posició, la cinquena plaça, al Campionat d'Espanya de ciclisme en carretera que es va disputar a la població lleonesa de Benvibre. El canareu, que aquesta temporada ha tornat a l'elit, a la màxima categoria del ciclisme professional de la mà de l'equip portuguès OCM Quinta d'Alixa, va ser el tercer en el grup perseguidor que va entrar a meta després de completar un recorregut de 208 quilòmetres. Un campionat que finalment va aconseguir de guanyar Jesús Herrada, de l'equip Movistar, que es va proclamar campió al imposar-se a la línia de meta el corredor basc Ion Izaguirre, de l'equip Euskaltel, amb un temps de 5 hores 27 minuts 16 segons. Tots dos corredors es van distanciar de la resta del pilot d'uns metres abans de la línia de meta i es van disputar la victòria a l'esprint. A 5 segons d'ells dos va entrar el grup perseguidor. La tercera plaça del podi va ser per a Luis León Sánchez, de l'equip Blanco Pro-Team. Edu Prades va ser cinquè, imposant-se a corredors de reconeguda trajectòria com, per exemple, Alejandro Valverde, que va entrar just darrere d'ell, el sisè. D'altra banda, cal dir que el cap de setmana va ser rodó per als germans Prades, ja que el dia anterior, dissabte, el germà d'Edu, Benjamí Prades, que corre amb l'equip Colwer Bicycles, va acabar en quarta posició el campionat d'Espanya, en este cas a la categoria Elite d'Aficionats. Una prova en la que hi prenien part un total de 92 corredors que van completar un circuit sobre 139 quilòmetres. Benjamí Prades, com diem, va ser quart en aquesta categoria, la del Campionat d'Espanya, en categoria Elite d'Aficionats, un campionat en què la victòria va ser per a Ivan Martínez, de l'equip G-Sport de València, seguit de Jordi Simón, del Colwer Bicycles. El tercer a completar el podi va ser també un corredor del G-Sport València, García de Mateos.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuarà aquesta tònica avui els pròxims dies de calor suau, justeta pel que és l'època de l'any, tret d'alguns punts de ponent on sí que aquesta tarda es continuarà arribant com ahir els 28-29 de màxima, algun punt molt aïlladament podria fregar els 30. En conjunt, moltes més màximes avui a Catalunya al voltant dels 25 graus. Tarda amb intervals de núvols al litoral i prelitoral de Barcelona, nord de la Costa Daurada, estenent-se una miqueta més aquesta tarda vespre, qualsevol punt de la Costa Daurada i també extrem sud de la Costa Brava. Nuvolades al voltant del massís del Montseny, Guilleries, Pirineu Oriental. A la resta, molt de sol. De cara a demà, situació semblant. Si bé aquests núvols baixos durant el matí podrien ser menys freqüents i el que tindríem a la tarda són més nuvolades a l'àrea del massís del Montseny, Guilleries, Collsacabra, Pirineu Oriental, amb algun ruixat o tempesta. Augmenta una mica demà aquesta possibilitat. Dissabte i també diumenge, i fins i tot divendres, la tendència serà un temps molt semblant al d'aquests dies. La setmana vinent podria arribar un augment més notable de les temperatures.
Com és habitual, diàriament, la ullada a la previsió meteorològica ens ha acompanyat pràcticament ja a l'hora d'acomiadar-nos a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. L'informatiu emute d'avui dimecres 26 de juny, que una jornada més ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, tan sols ens queda agrair-vos un dia més la vostra confiança per escollir una municipal a l'hora d'informar-vos. I recordar-vos que novament tornarem demà a la mateixa hora i al mateix dial. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Moté, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Moté.